Matí, amb Raquel García.
Que us agrada mirar els estels a la nit, aneu preparant l'agenda perquè ara mateix ens acompanya l'astrofísic Albert Morral de l'agrupació astronòmica de Sabadell, que ens marcarà en vermell el calendari amb algunes cites ineludibles. Bon dia, Albert.
Molt bon dia.
A veure, com és això d'agafar-li aquesta afició, no?, per mirar el cel? Si algú comença doncs, a tenir una mica d'inquietud, vosaltres a l'agrupació feu moltes xerrades, no?, i conferències en aquest sentit.
Sí, sí, fem una mica de tot. Cada dimecres, per exemple, fem una conferència oberta a tothom, eh? Bé, convidem a diferents científics o gent que hi entén i ens fan una xerradeta d'algun tema d'astronomia. També fem sessions pel públic, fem cursos, fem tallers, fem una mica de tot.
Uh-huh. I en quins casos, per exemple, recomanes doncs, que fem servir un aparell per a l'observació en lloc de fer-ho doncs, amb l'ull nu, que podríem dir?
Bé, a ull nu doncs, ja es poden veure moltes coses. Eh? D'entrada podem començar a conèixer les constel·lacions, podem distingir els planetes de les estrelles, podem veure pluges d'estels els dies que n'hi ha, podem veure la Lluna, podem veure els eclipsis, oi? Els fenòmens més espectaculars. Si després ens interessa més l'astronomia, ja necessitem un telescopi per anar veient objectes més dèbils. Uh-huh. Podem veure nebuloses, són núvols de gas on neixen estrelles, podem veure cúmuls, estrelles, grups que n'hi ha moltes allà juntes, podem veure estrelles que acaben d'explotar, supernoves, estrelles que neixen, una mica més... coses més dèbils.
Més dèbils. Quins aparells, quines possibilitats tenim? Perquè em sembla que n'hi ha moltes, no?, a l'hora de...
D'aparells?
Sí.
Bàsicament hi ha telescopis i prismàtics. El que passa que avui en dia els telescopis són com els cotxes. Hi ha mil marques, mil models, mil tipus diferents. No és el mateix comprar-se un telescopi per si vols fer fotografia o per si només vols mirar planetes o per si vols mirar objectes dèbils. Eh? És molt variat. Si mai algú es vol comprar un telescopi, recomano que vagi a una botiga especialitzada en aquest tema, que l'informaran perfectament.
Doncs vinga, va, mirem el calendari, perquè, per exemple, doncs, d'aquí res, em sembla que ja tenim doncs, un eclipse solar, serà el 15 de febrer. El veurem? No el podem veure?
No, em sap greu, però aquest any no veurem cap eclipsi des d'aquí, perquè hi haurà un eclipsi solar, però, si no recordo malament, es veurà des de l'Antàrtida, molt lluny d'aquí,
Abans, fa uns anys, es relacionaven amb catàstrofes, no? I feien molta por aquests eclipses. Ara això ja ha quedat com a part de la mitologia.
Sí, sempre que passava alguna cosa en el cel fa segles era com immutable, no? Era un lloc immutable, tranquil. Si passava alguna cosa, que apareixia un cometa o hi havia un eclipsi, de seguida ho relacionaven amb guerres, amb pestes, amb malalties, sempre coses dolentes. No sé què ens passa a la humanitat.
Sempre.
Sempre.
I al març tenim no una, sinó dues llunes blaves. Realment es veu blava la lluna?
No. Això és una cosa dels americans,
Vale.
Els americans posen noms a tot i ho fan així com més espectacular. Una lluna blava, per exemple, es va donar ara fa poc, el 31 de desembre. És un fenomen molt senzill. És quan en el mateix mes de l'any es veuen dues llunes plenes.
Uh-huh.
Si comença que el dia 1 és lluna plena, pot ser que el 31 també ho sigui, perquè hi ha temps, no? Llavors, el gener va passar. L'1 de gener era lluna plena i el 31 també. La segona lluna es diu lluna blava, però no es veu ni blava ni es veu res estrany, Només es veu una lluna plena, que aquell mes n'hi ha hagut dues. Ara, al febrer, per exemple, no n'hi ha cap. Com que va ser el 31 de gener...
Sí.
La propera serà a principis de març.
Principis
se salta
març,
el febrer.
El 2 i 3, aquest.
Sí.
I es veu més gran, això sí o no?
No.
No,
no, no. No.
Tampoc.
És lluna plena. Quan es veu molt gran es diu superlluna.
Mm.
De fet, la del 31 de gener...
Que va passar el 31 de
sí,
gener. Exacte.
Es va dir superlluna blava de sang.
Tenia tot.
Tot. Aquesta ho tenia tot. Superlluna perquè es veia més gran del normal, perquè la Lluna té una òrbita el·líptica i a vegades està més a prop o a vegades està més lluny. No és una òrbita rodona, circular. I si coincideix que es veu plena i està més a prop, la veiem una mica més gran. Una miqueta, tampoc és com a les pel·lícules, I si, a més, el 31 de desembre va passar això, superlluna. A més, era blava, perquè n'hi havia hagut dues aquell mes, i a més, era de sang. Per què? Perquè aquell dia va haver-hi un eclipsi de lluna, que no el vam veure des d'aquí, Es va veure des del Pacífic, a l'Àsia i Amèrica. Com que quan hi ha un eclipsi de lluna es veu vermellosa, els americans diuen blood, de sang, no? Llavors, el 31 de desembre va passar tot alhora.
I llavors, al juliol sí que la veurem vermella, no?
Sí, sí, hi ha un eclipsi de lluna també i la veurem una mica vermella.
Per què tenen efecte aquests eclipsis? Quines són les circumstàncies? Per què es produeixen?
Sí, un eclipsi de lluna no és res més que la lluna passa pel darrere de la Terra. Encara que no ho sembli, el Sol il·lumina la Terra, oi? I fa una ombra, la Terra fa una ombra al seu darrere. No la veiem perquè no hi ha cap paret ni hi ha cap superfície. Però si la lluna passa per allà, sempre és amb lluna plena, la veiem tota sencera i es va tapant, perquè va entrant a l'ombra de la Terra, és com si estigués en fase, no? Com si fos decreixent, no? Però així és molt ràpid, es tapa del tot i després es destapa. És ben bé que només és això, que la lluna ha passat per l'ombra de la Terra.
En el mes que hem deixat enrere ja ho comentàvem, no? Havíem vist la superlluna. Per què li diem super?
Això, perquè a vegades es veu més gran del normal. Del normal vol dir que l'òrbita de la Lluna no és circular, sinó que és una el·lipse, i a vegades està més a prop i a vegades està més lluny. Quan està més a prop i és lluna plena, veiem una lluna grossa, molt brillant, i en diem superlluna. Però ja et dic, això ho diuen... Això és dels americans, que posen noms. Ara ens ha arribat aquí i també ho bategem.
I què són les conferències en directe?
Doncs mira, cada dimecres fem unes... portem algun entès, algun astrònom, algun científic, algun aficionat a l'astronomia o algun altre tema, i ens fa una xerradeta d'una hora, de 8 a 9 del vespre. I des d'aquest any, per la gent que no pot venir, la poden veure en directe pel YouTube. Tenim un canal de YouTube, allà a l'agrupació, et fa subscriptor i t'anuncien que aquest dimecres hi ha tal conferència. Si t'interessa, connectes i la pots veure en directe.
Quin és el canal de YouTube? Què hem de posar? Què hem d'escriure?
Si aneu a la nostra web, hi ha una icona i es deu dir Astro Sabadell o Astronòmica Sabadell. Ara no m'ho sé de memòria.
I heu tingut molt seguiment, de moment?
Bé, des de que hem implementat això, que va ser ara el gener, doncs es nota que va augmentant, Una miqueta. De mica en mica, encara no se sap gaire.
És important, no?, tenir també presència a les xarxes socials.
Sí, sí, intentem ser-hi, no?, com totes les entitats, tenim Facebook, Twitter, Instagram, ara el YouTube, i bé, anem fent cosetes.
Albert, també hi ha aplicacions de mòbil per localitzar estels al cel, no?, per exemple, per aquells que no estan gaire familiaritzats amb la volta celeste.
Sí, sí, i fan virgueries, Hi ha aplicacions gratuïtes, de les baixes, i si no saps quina estrella és, poses el mòbil mirant cap a aquella zona del cel i et va dient les constel·lacions, les estrelles, els planetes, t'ho va dient tot.
Hem anat tafanejant mentre anaves parlant, i és fàcil, trobeu a la plataforma YouTube com a Agrupació Astronòmica Sabadell.
Molt bé.
De moment 123 subscriptors. A veure si comencem a fer bullir l'olla, que cada vegada més gent s'enganxi, perquè és interessant visualitzar i donar difusió, no?, a tota aquesta tasca.
Sí, sí, us la recomano, perquè, per exemple, dimecres passat va venir un astrofísic que estudia a Barcelona, i ens va explicar de què anava, del raig gamma, l'univers, en lloc de llum visible, amb raig gamma, que és un altre tipus de llum que també estudia en l'univers. I clar, això t'ho explica una persona que està en primera línia investigant en aquest tema. És molt interessant.
Uh-huh. I la gent que va a aquestes conferències és gent molt especialitzada en aquests temes? O...
No. La idea és que siguin divulgatives, que siguin per tothom. Sí que a vegades alguna conferència es parla d'alguna cosa que és una mica... doncs, s'ha de saber una mica de què va, però no, en general el 80-90% de les conferències s'entén tot.
I què cal fer per apuntar-s'hi?
No, res.
Només anar-hi i ja
venir allà al nostre observatori, al Parc Catalunya. És de 8 a 9 cada dimecres, que no sigui festa.
Uh-huh. Són gratuïtes?
Sí.
Molt bé. Mira, ja no tenim excusa,
exacte,
per anar-hi.
Exacte.
I si no, doncs sempre podem tafanejar per YouTube, que també ens dona molta informació. Parlem dels fenòmens que podrem veure, per exemple, a l'abril. Ara ja anem pel mes d'abril. Què veurem?
Sí, a l'abril tenim una pluja d'estels, d'estels fugaços, que es diuen líridas, és com la que hi ha a l'estiu, la més coneguda, són les Perseides, oi? Recordes que el 12-13 d'agost se'n veuen moltes? Doncs hi ha diferents pluges durant l'any. Les Perseides és a l'agost i estem de vacances i estem més a l'aire lliure i és la més coneguda, no? Però ara, a l'abril, n'hi ha una del 16 al 25 d'abril, es aniran veient estels fugaços, es diuen líridas, i no és tan intensa com la de l'estiu, però déu-n'hi-do, està molt bé.
I quines diferències hi ha entre aquests estels, aquestes pluges d'estels, no? I, per exemple, doncs, les llàgrimes de Sant Llorenç, que veiem tots al mes d'agost.
És el mateix, eh?
És el mateix.
Sí, sí, sí. El que passa que n'hi ha vàries durant l'any. Les de l'agost li diem Perseides, llàgrimes de Sant Llorenç. N'hi ha a l'abril, n'hi ha al desembre, n'hi ha al gener. O sigui, n'hi ha vàries, al llarg de l'any.
I al maig veurem una llàgrima del cometa Halley, que triga molts anys, no? Em sembla, en fer-se visible aquest fenomen.
Sí, és una resta del cometa que passa per aquí i intentarem veure'l. Segurament no es veurà a ull nu, eh? Caldran telescopis per veure la resta d'aquest cometa. No és el cometa, perdó, eh? És un trosset del cometa. El cometa tornarà a passar el 2062, eh? Però un petit fragment passarà aquests dies.
O sigui que el cometa triga molts més anys, sí. No? Però aquests fragments sí que de tant en tant són visibles.
Sí.
Per què?
Perquè un cometa és una bola de gel, en definitiva és aigua que s'ha congelat, i es va desfent, es va trencant, i algun trosset queda més enrere, no, diguem. Llavors, arriba més tard.
Nosaltres estem situant aquests fenòmens en més o menys un dia o dos al calendari, no? Perquè estem fent com aquí la ruta, no? Més per mes. Però aquests fenòmens es produeixen i duren més dies, no? Fins i tot hi ha alguns que poden durar setmanes.
Sí. Per exemple, les pluges d'estels fugaços, hi ha uns dies que és el màxim, no? Que hi ha més...
És quan es veu millor,
sí,
no? Podríem dir.
I n'hi ha més, no? Per exemple, les Perseides, la de l'agost, és entre el 12 i el 13 d'agost. Aquella nit és la bona. Però es veurà ben bé una setmana abans, una setmana després, se'n van veient, eh? O sigui, comença suau, cada nit n'hi ha més, llavors hi ha una nit que és la màxima, i després va baixant, però es veuen durant diverses setmanes.
Quins altres fenòmens podrem veure aquest 2018 que siguin destacables?
Doncs tenim més estels fugaços, més pluges d'estels, per exemple, a l'octubre, al novembre i al desembre, a part de les de l'agost que hem dit. A l'octubre, el màxim és el 2 d'octubre, es diuen Orionides. Al novembre, estem entre el 17 i el 18 de novembre, es diuen Leònides, i al desembre es diuen Gemínides, és entre el 7 i el 17. Com veieu, aquests noms fan referència a la constel·lació d'on sembla que surtin els estels fugaços, eh? La constel·lació d'Orió, de Leo, de Gèminis, les Perseides és de Perseus, eh? Perquè tot sembla que surtin d'un punt determinat del cel, aquestes pluges d'estels. Això no vol dir que s'hagin de veure allà, es poden veure a qualsevol lloc del firmament.
Serà aquest any un any molt, molt enriquidor en aquest sentit o no?
És un any, bueno, normalet. No tenim res molt, molt espectacular. Falta una cosa aquí, que també es veurà aquest any. Aquest any el planeta Mart s'acosta a la Terra. S'acosta, en tema. Estaran a 70 milions de quilòmetres, Però cada dos anys, a les seves òrbites, arriben a la mínima distància.
El tenim un xic més a prop.
Sí. I a simple vista es veurà un puntet vermell, una mica brillant, però si posem un telescopi i mirem, ja veurem una boleta, veurem petits detalls de Mart, Veurem que té casquets polars, al nord i al sud. Es veuen unes coses blanques, que són el gel que té Mart, igual que la Terra, i veiem a la superfície doncs zones més clares, més fosques, que són muntanyes i diferents zones del planeta, no? Això es veu bé cada dos anys, i aquest any serà el juliol. Concretament, el dia que serà a la mínima distància és cap allà el 27 de juliol. O sigui, aquest estiu es veurà molt bé Mart.
Es veurà molt bé, que a més aquest any diuen que serà el planeta, l'any vermell, no? Perquè sentirem a parlar, i molt, del planeta Mart.
Sí, a més de que passarà això, Mart és el planeta més estudiat, el que enviem més coses. Ara mateix allà a la superfície hi ha robots que es van movent, van agafant roques, les estudien, fan fotografies, fan vídeos, busquen vida, i ara, en els propers mesos, aquest any i l'any que ve, enviarem més sondes, més robots, més coses. O sigui que Mart és un planeta que ens interessa molt, també és el més fàcil d'anar-hi, oi? És el que està més a prop i l'estem estudiant a tope.
També, doncs, per aquells que vulguin estudiar més a prop la Lluna, aquest divendres, el pròxim, el divendres 23, fareu també una xerrada, no?, per donar, doncs, a conèixer, doncs, aquest satèl·lit, no?, i què és el que explicareu.
Sí, cada mes fem sessions que aniem pel públic, no? Ve gent, s'apunta, i fem sessions dedicades a un astre diferent. En fem pel Sol, en fem per la Lluna, en fem per algun planeta quan hi ha planetes, en fem per nebuloses o objectes més dèbils. Cada mes fem un dedicat sempre al Sol i a la Lluna, que són els astres que tenim més a prop, més fàcils de veure, i són els ideals per començar l'astronomia. Si tens una mica d'interès, una mica de coquet, doncs pots venir a veure el Sol o la Lluna. La Lluna és impressionant, eh? La Lluna és l'astre més brillant que tenim, a part del Sol, però es veuen molts detalls, es veuen muntanyetes, es veuen cràters, es veuen esquerdes, amb un gran telescopi es veuen moltíssimes coses.
I també què hem de fer per apuntar-nos si volem anar?
Bé, doncs o ens envieu un correu electrònic o ens truqueu al telèfon i us reservem plaça, ja està.
Són preu places. Tenen més o menys aquestes...
Doncs mira, hi ha diferents sessions. Preus per nens 4 euros, per adults 9 euros... I després hi ha ofertes familiars, de dos adults i un nen, dos adults i dos nens.
Això està bé, perquè mira, l'oferta de dos adults i un nen, 20 euros, sí. Així és una bona activitat per fer en família, sí, aquesta, sí. No? Molt interessant. Què és el que més sorprèn els nens i nenes quan venen aquí a l'observatori?
Clar, els nens i nenes, doncs, d'entrada veuen un telescopi molt gran, Ens hem trobat molts casos de gent que ve després d'adult i deia, oi, jo el recordo molt més gran, el telescopi. Clar, eren ells que eren petits.
Clar, perquè el recordaven així, no?
Sí. Això ens passa molt, Venen, per l'agrupació passen molts escolars, cada any passen 12.000 o 13.000, i de diferents escoles, i els hi fem sessions, no? I els agrada molt. Els nens són un públic molt, molt agraït. El tema de l'univers, de l'espai, dels planetes, no conec cap nen que no li agradi.
I evidentment... Sempre és fascinant, no? Sí. I suposo que és una manera també de despertar potser vocacions en els més petits.
Sí. Jo crec que només que t'indressi una mica, miris pel telescopi, veguis la Lluna, t'expliquin alguna cosa. En aquestes sessions no només mirem pel telescopi, Comencem amb una explicació, amb imatges, amb vídeos, i els monitors en saben molt i ho fan molt bé. I de seguida veus el nen que és la seva passió, oi? I que comença a preguntar. A vegades no pararien de preguntar.
Sí, són molt curiosos de mena. De fet, per ells, adreçats al públic més infantil, feu molts tallers, no?, i moltes activitats.
Sí, fem moltes coses. Cada mes fem un taller infantil, que és només per nens, duren un parell d'hores, i cada taller va d'un tema diferent, Fem un d'estrelles, un de planetes, un de la Lluna, un del Sol, asteroides, i els expliquem coses, mirem pel telescopi, fan una manualitat d'aquell tema, i hi ha molts nens que repeteixen cada mes perquè els encanta. Això ho acostumem a fer o un dissabte o un diumenge, dissabte a la tarda o diumenge al matí, depèn del mes. També ens han començat a demanar ja fa un parell d'anys festes d'aniversari, no ens ho havíem pensat mai, i en fem moltes també. De fet, són sessions d'astronomia camuflades de festa d'aniversari.
Ah, que bo, i què feu?
És molt divertit. Comencem amb una explicació, amb imatges, amb vídeos, en plan distès, que no sigui una classe, perquè van a una festa, oi? Llavors pugem a l'observatori, mirem pel telescopi també, berenem o esmorzem, i al final tirem coets d'aigua, sortim fora i els nens tiren coets, que són ampolles de plàstic, i posem aigua, les inflen i surten volant, i s'ho passen molt divertit.
A més, demà és el dia dels enamorats, Sant Valentí, que hem adoptat també, doncs, aquesta tradició dels Estats Units.
Ho adoptem tot.
Ho adoptem tot, doncs, sigui el que sigui celebrar, a nosaltres ens encanta. I també feu, doncs, observacions per parelles, que això és una proposta, si més no, curiosa.
Sí. Això també ens ho van anar demanant, Ens trucaven parelles que podíem venir a observar nosaltres dos per celebrar el que sigui, i també fem sessions d'aquestes.
Doncs, Albert Morral, moltíssimes gràcies per acostar-nos, doncs, a tots aquests fenòmens del 2018.
A vosaltres, gràcies.